Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bona nit, benvinguts, benvingudes un dijous més a Església d'Urgell, el programa de Ràdio Estel que els ofereix informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Per aquesta edició, el programa comptarà a l'entrevista amb Diana Aguilar, directora de la Llar d'Infants Francesc Xavier, ubicada a la nostra ciutat de la Seu d'Urgell i que va ser fundada per iniciativa de Maria Maestre Palm. Ens presentarà la història d'aquesta llar d'infants i per què hem tingut interès en convidar-la perquè ho faci. La secció Preguntes que ens fem sobre acollirà avui la resposta de mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell i col·laborador assidu d'Església d'Urgell, a la pregunta que li farem sobre la necessitat i urgència que hi hagi Càritas parroquials als bisbats. L'Àlex Alsina té cura de la part tècnica, Maria Marín, qui els parla, la de presentació i direcció. De seguida ens hi posem. A la nostra ciutat de la Seu d'Urgell funciona des de fa molts anys una peculiar llar d'infants anomenada Llar d'Infants Francesc Xavier. Des de la seva fundació per iniciativa de la senyora Maria Maestre Pal, aquesta llar és un centre d'inspiració cristiana amb un projecte educatiu propi d'estimulació primerenca. Dona cobertura a les famílies més desfavorides i que es poden trobar en risc d'exclusió social. Volem, òbviament, conèixer aquest centre més a fons. Per això hem convidat la seva directora, Diana Aguilar, perquè ens ho expliqui. Bona nit, Diana.
Bona nit.
Gràcies per ser aquí amb nosaltres i parlar d'aquest tema, concretament d'aquesta llar d'infants Francesc Xavier, perquè fa més de 50 anys que funciona.
Sí.
I és un deure nostre recollir-ho aquí a Església d'Urgell perquè tantíssima gent se'n pugui assabentar. El primer que demanaria és fer una mica d'història. Comencem pels inicis d'aquesta llar, on està ubicada, quins són els seus objectius, explica'm tot el que vulguis.
Doncs bé, començarem per on està situada. Està justament al carrer Comtat d'Urgell, número 97, justament enfront dels jutjats de la Seu. I la veritat és que l'edifici, durant aquest transcurs de temps, doncs, va anar en decadència perquè el manteniment és costós. Afortunadament, durant aquests dos últims anys, ens hem dedicat doncs, a reconstruir-la i a fer-la, a millorar totes les seves estades i capacitats. Sí. I la veritat és que estem molt contents del resultat. Les famílies estan molt contentes. I els nens estan molt més ben atesos.
Clar.
No? Uh-huh. I, en definitiva, el que es vol és mantindre aquesta llar d'infants i, sobretot, amb l'objectiu per arribar a tots aquests nens de famílies desfavorides de tota la comarca de l'Alt Urgell.
Sobretot remarcar això, i també que és comarcal, no?
Uh-huh. Sí, és comarcal.
Quins són els nens que hi poden tenir accés?
Doncs totes les famílies que tinguin controlat mitjançant o serveis socials o Càritas, ells són els que veritablement coneixen la realitat de totes aquestes famílies, qui són i en quina situació es troba cadascú. Llavors, ells fan l'estudi, Càritas es posa en contacte amb nosaltres, es va firmar un conveni fa un any i mig, es va signar un conveni on ens comprometem a tindre aquesta connexió, la llar d'infants, amb Càritas parroquial. Llavors, després, ens reunim, ens diuen els nens, ens deriven aquests nens, entrevistem amb les famílies, i aquests nens són els que entren ja, no només al setembre, sinó durant tot el curs, perquè, clar, es pot trobar una família que al setembre sí que està en situació normal, però que al mes de febrer doncs, estigui en una situació de risc.
Ja.
Llavors, nosaltres arribem a totes les famílies sempre que puguem. Llavors, durant tot el curs, a nosaltres ens entren de tot tipus de nens.
Quants nens teniu actualment?
Aquest any, per la situació de la pandèmia, les famílies tenen una miqueta més de por Uh-huh. I ha costat una miqueta més, no? Però tot i així tenim 18 nens.
18.
Sí, 18 nens que ara segurament en començaran 3 més, amb diferència del curs passat que en teníem 33.
No? I què ho fa aquesta diferència? Què ho fa?
Bueno, tenen més por també. La situació de risc social amb les famílies els hi costa més el fet de deixar els seus fills. Les mares són com més mames pollo, que dic jo, no? Com d'abans, les mames d'abans.
Sí.
I fa que els sobreprotegeixin més, no? Com quan nosaltres érem petits.
Sí.
En canvi, la resta de famílies, doncs, com que han d'anar a treballar, tenen un altre dia a dia, doncs els porten molt més a la llar d'infants. Uh-huh. Però nosaltres lluitem com una llar d'infants per trencar l'estigma de que és un pàrquing. Uh-huh. Ja no són pàrquings les llars d'infants. Uh-huh. Som centres educatius, uh-huh. En el qual el que fem és millorar uh-huh. la capacitat neuronal del nen i millorar per preparar-lo de cara a l'escola, no?
Clar.
Però amb les famílies de risc social costa més que entenguin això perquè volen fer aquesta protecció, no? Uh-huh. Però, bueno, a poc a poc, el treball que estem fent des de Càritas i la llar d'infants doncs és prou important i les famílies col·laboren al final. D'acord, llavors, bé, nosaltres una vegada comencen els nens els hi fem una miqueta d'estudi de com es troben, no? A part de la situació, doncs a nivell cognitiu, a nivell físic, com es troben. Llavors, aquí, a partir de quan veiem com estan, comencem a treballar amb ells. Com ho fem? Mitjançant el sistema estimulatiu de Glenn Doman, que Glenn Doman era un científic que és de Filadèlfia, dels Estats Units, on té el seu centre. Després té un centre a Mèxic i després està molt connectat a Madrid i Barcelona. Nosaltres, tot el personal, el vam baixar a formar a Barcelona, a l'Escola Montserrat de Vallvidrera, i tot el personal va baixar, es forma i dona la cobertura d'aquest projecte. Aquest projecte va començar amb nens amb discapacitats. Glenn Doman es va donar compte de que funcionava molt bé, de que els nens milloraven moltíssim i va dir, bueno, doncs si amb nens amb problemes avancen tant, amb nens que no en tenen, doncs segur que avançarem molt més. I efectivament va ser així.
Uh-huh.
I llavors això va donar lloc a que a nivell neuronal els nens milloressin molt. Què vol dir a nivell neuronal? Que llavors desenvolupes totes les seves capacitats.
Uh-huh.
És a dir, no tots els nens han de ser metges.
Clar.
O advocats, o jutges, o... no?
Encara que els pares siguin metges i volen que els nens també siguin metges.
Cadascú té les seves capacitats, sí, sí, ja sigui la matemàtica, sigui la quina sigui.
Sí,
igualment, que també han d'haver-hi fusters, no?
Clar.
I ha d'haver-hi de tot. Ha d'haver-hi bombers, ha d'haver-hi policies, ha d'haver-hi de tot.
Sí, sí, sí.
I el que fem és desenvolupar la capacitat que tingui cada nen, sigui la quina sigui, però donar-li suport...
Clar que sí.
A que ell sigui millor amb ell mateix, però davant de tot el nostre objectiu és que el nen sigui feliç. Això és el més important per nosaltres.
Déu-n'hi-do. Quina és la franja d'edat que teniu? A partir de quina edat i fins a quina edat? Perquè hi ha d'haver un límit, no? Perquè és una llar d'infants,
sí.
No és una primària, no?
No, una llar d'infants és de 0 a 3 anys.
De 0 a 3.
La nostra llar d'infants, la franja de 0 a 1, que serien els lactants, els nadons, des de 4 mesos que acaben la baixa maternal fins als 12 mesos, no la tenim oberta no per res, sinó perquè per aquest perfil de famílies que nosaltres tenim de mama pollo, de que els hi costa molt deixar-los anar,
clar,
i quan més nadons són, més els hi costa. No?
Sí.
Llavors, en canvi, sí que tenim una demanda de nens d'un any i 2 anys.
Uh-huh.
Això no vol dir que potser... més endavant, doncs la gent ja s'obri més,
sí, sí, ja entenc,
i vulgui portar-los i llavors obrirem l'aula de lactants. La tenim, no? Però bueno, doncs si no, doncs ho aprofitem per fer d'altres activitats i ja està.
El professorat.
El professorat...
Quants n'hi ha? Has dit que havia format el personal a Vallvidrera, però actualment quants professors teniu a la llar? I d'on provenen? Són de la Seu d'Urgell o venen de fora?
Sí, en principi són 4, sempre i quan no hi hagi algun tema d'algun nen específic que necessita un reforç d'una persona de reforç, i la base que hem de ser som 4.
Uh-huh.
La gran majoria té la titulació de mestre,
uh-huh.
i les altres tenen educació infantil de TEI, diguéssim, el tècnic especialista, i després tenim personal de menjador, també. Ho tenim tot cobert. D'acord? En principi són totes d'aquí de la Seu,
uh-huh.
i tenim ara mateix una noia que estava fent una suplència d'una baixa, que és de Puigcerdà.
Uh-huh. No hi ha professores, quan diu la TEI, no vol dir educació especial? No.
No.
No, molt bé, és diferent.
No.
Molt bé. Va bé de dir-ho perquè també l'orientació és molt clara.
Sí,
ha quedat molt clar com ho has explicat.
Sí.
També has nomenat el mètode de treball. M'agradaria que ens expliquessis si aquest mètode té, d'alguna manera, o sigui, el mètode de l'escola, sí, originalitat de base cristiana, però relacionat amb aquest mètode científic o tècnic, fins i tot, que seguiu?
Bé, el que podem fer és explicar una mica el que és el mètode científic i després, si vols,
sí,
recalquem una miqueta el que és el projecte, diguéssim, del projecte educatiu que tenim mitjançant l'Església, no? Com l'enfoquem nosaltres a la llar d'infants, d'acord? Bé, el mètode Klendoman, aquest mètode s'ha format per diferents programes d'estimulació. El programa d'excel·lència física, que és un dels més importants, que és el que fem a primera hora del dematí, on els nens és molt important que gategin, que corrin, que saltin, que treballin el que és la lateralitat, separar ben bé el cos, el que és la dreta i el que és l'esquerra, d'acord? I després l'equilibri. És molt important l'equilibri també per mantindre tota la seva capacitat del cos.
Clar.
El nen ha de conèixer molt bé tot el seu cos. Un dels fallos que comet moltíssima gent, sobretot gent gran, els d'abans, diguéssim, és que tenim la tendència de que quan el nen està gategejant li donem els dits perquè es posi de peu.
Ah, clar.
I això no s'ha de fer, perquè els nens tenen una capacitat evolutiva.
Clar.
I hem d'esperar. Hem d'esperar que ell assimili tota la seva capacitat.
Continuem tot seguit, però ara fem una petita pausa.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
I estem escoltant amb les orelles ben obertes, amb les oïdes ben obertes, estem escoltant la Diana Aguilar, que és directora d'una peculiar llar d'infants anomenada Llar d'Infants Francesc Xavier, d'aquí de la Seu d'Urgell. I ens interessen moltes més coses, Diana, d'aquesta llar. Sisplau, continua amb el que estaves dient, de lo del dit, el nen que li donem el dit, i això no s'ha de fer. Digues.
Sí, bueno, més que res perquè el nen a nivell neuronal està formant el cervell. L'època més important d'una persona és de 0 a 3 i de 3 a 6. De 0 a 3 és on es formen totes les connexions neuronals al cervell. Per tant, una de les coses que nosaltres aprenem és olorem, toquem i ens movem. Per tant, el moviment és molt important, perquè llavors primer es comença a arrossegar, primer vas enrere, després vas endavant, després et comences a posar de gateig. Per tant, la vista aquí té molt a dir, perquè la vista es va adaptant a la distància. El nen ha de superar la distància per ell sol, perquè l'ha de dominar ell sol, perquè si no caigui, no sigui un nen. Quantes vegades ens hem trobat a mares pel carrer que et diuen és que el meu nen és que cau tot el dia, tu. És perquè no ha assimilat les distàncies. Llavors, han d'assimilar les distàncies per ell sol, després del gateig es posen de peu, ells sols quan volen. Quan volen, què vol dir? Quan estan preparats.
Clar.
I aquesta és la maduresa que els hem de donar el seu temps a cada nen, i cada nen és un món.
Clar.
No serà millor un nen que camini els 9 que camini els 14.
Clar.
Tots són iguals,
sí,
i cadascú té el seu ritme. Per tant, s'ha de respectar el ritme de cada nen. No hem de córrer. D'acord? Aquest és una mica l'excel·lència física mitjançant uns exercicis que fem a la llar d'infants, on es comença per una escala de braquiació, una escala que està penjada al sostre.
Mira.
I on els esgraons a l'escala són rodons. Són rodons perquè els nens es puguin agafar bé. I, per exemple, treballes la mà amb el dit a sota del primer esglaó, diguéssim, s'han d'anar agafant d'una a l'altra. Per què? Perquè així també prevens i corregeixes la dislèxia. Un greu problema que estem tinguent ara mateix a totes les escoles.
Sí?
Cada vegada tenim més problemes de dislèxia. I es corregeix d'aquesta manera, amb una escala de braquiació. Serveix l'escala de braquiació per millorar la vista, per previndre la dislèxia i també per millorar i obrir tota la capacitat pulmonar. I al fer la pinça, al ficar el dit per sota, tu estàs ja treballant la lectoestructura. Per quan el nen comenci a escriure. Per tant, té moltíssims beneficis.
Clar que sí.
L'escala de braquiació. Llavors els hi fas exercicis vasculars, els hi treballes tota la lateralitat, l'equilibri, els hi fas fer la croqueta, els hi fas córrer, petites curses, i ells es van preparant com el cos. Aquesta és una part del projecte, que és molt, molt, potser és de les més importants, però totes s'ajunten en un mateix projecte perquè totes al final s'aguanten per un mateix pal, diguéssim, no? Després hi ha el programa d'intel·ligència enciclopèdic. Què és el programa aquest? Aquest són els bits d'intel·ligència. Els bits d'intel·ligència són unes cartolines de fons blanc d'una mida d'uns 21 centímetres per 21 on hi ha unes imatges. Aquestes imatges estan separades per categories. Què són les categories? Doncs diferenciar, per exemple, fruites és una categoria, verdures és una altra categoria, pintors és una altra categoria, arquitectes és una altra. Tu has de passar fins a 5 categories, depèn de les edats dels nens, tu ho vas adaptant. Mínim s'haurien de passar 3 cops al dia. Pots demanar als pares, mitjançant un sistema de préstec des del centre, que també ho facin a casa. I quanta més informació li dones al nen, no és perquè la memoritzi, sinó perquè sàpigui estructurar. Amb aquesta capacitat d'estructuració el que fas és millorar, perquè quan el nen creixi i hagi d'estudiar, sàpigui organitzar els seus apunts i pugui estudiar millor. Per tant, tu també estàs reorganitzant, diguéssim, una mica el cervell.
Sí, sí, sí.
D'acord? Després hi ha el programa de matemàtiques, que és el mateix, en comptes amb imatges, amb numerologia. Com es fa? Amb punts, amb gomets. D'acord? Amb gomets, una cartolina, un gomet, de l'1 al 10, i els comences a veure, a que ells aprenguin a comptar de menys, de més. A mesura que van creixent, els hi ensenyes a restar, a sumar, a multiplicar, a dividir, mitjançant els bits d'intel·ligència. El programa de lectura... El programa de lectura doncs, també són les mateixes cartolines, però són diferents. Són d'uns 30 centímetres per 10, on tu els hi fiques paraules. D'aquestes paraules, a mesura que els nens van creixent, de paraules passes a fer frases. Quan comences a fer frases, tu li pots ensenyar contes. No? I així vas pujant. El programa musical, aquest és molt maco, perquè pots treballar... tots els compositors, tots, bueno, tots els, diguéssim, els instruments, els hi poses audicions, les memoritzen, sense saber com, perquè no ho fas perquè memoritzin, sinó perquè ells tinguin la informació. No? Però és molt maca, la veritat és que el programa musical és molt maco. Després també l'important és que pots treballar amb més idiomes, d'acord? Perquè nosaltres mentre fem el sistema de física... Mentre tu els hi fas els exercicis, nosaltres els hi parlem en anglès o francès. I no és perquè l'aprenguin, però tu ells agafen oïda, agafen accent, agafen oïda. Que quan després ells, quan són més grans a l'escola, els comencen a ensenyar oïda, i l'idioma, ells ja la oïda està desenvolupada.
Sí, sí.
Llavors poden arribar a parlar més bé l'idioma.
Ara, quan parlaves, em venia al cap... No sé si us hauria de formar també els pares perquè segons quines coses no es facin o també col·laborin amb vosaltres en l'educació del nen o, sí. O ja ho feu, no?
Sí. Nosaltres a la reunió de pares que fem inicial els hi expliquem. El que passa que, clar, pensa que aquest programa aquí a la Seu d'Urgell s'ha instal·lat des de fa 2 anys que estem treballant. La gent ha d'agafar confiança amb el projecte i amb el programa, de veure que també una mica de que hi haguin resultats.
Clar.
I què passa? Que els resultats es veuen a llarg termini, no es veuen immediatament, tot i que déu-n'hi-do el que milloren els nens. Perquè sí que és veritat que la resta d'escoles ens han comunicat que des de que es fa aquest projecte els nens arriben millor, més ben preparats. No? Però sí que hem d'agafar una miqueta de que ells tinguin la confiança i que ens apoyin a nosaltres, que confiïn. I quan comences un projecte al principi costa,
sí,
tothom
sí.
Està com una mica amb recel, no?
Sí, sí, sí.
Però a poc a poc, a poc a poc. De fet, quan ho vaig fer l'altre llarg d'infants Alp, va passar el mateix i al final ara tothom està encantat de la vida.
També tens una llar d'infants? Portes una llar d'infants?
Sí, al municipi d'Alp, a la Cerdanya. Sí.
De fa quants anys?
Pues des de fa 15 anys.
Mare meva. I combines totes dues?
Sí.
Gestions, direccions, no?
Sí. Sí, sí. És molt maco, perquè són dues situacions completament diferents i és molt maco, la veritat.
Sí, perquè hem dit abans que hem de remarcar en aquesta llar d'infants Francesc Xavier, hem de remarcar aquesta peculiaritat de que és una, com va voler la seva fundadora, la senyora Maria Maestre Pal, sí. Donar una impronta cristiana, una base cristiana, una... originalitat, perquè potser això a les escoles d'aquí de la Seu això no es planteja, bueno, potser els de la Salle sí, però que, per què aquesta impronta? Què creus que...
Ella era una persona molt catòlica, molt creient, molt practicant, I ella volia que tingués aquests valors, clar, la seva llar d'infants. Mm. I nosaltres ho hem respectat des del primer moment i fins i tot hi havia una capella i l'hem millorat, mm-hmm, ha quedat preciosa. De fet, quan vam començar a millorar-la no trobàvem que ningú tingués cap en una llar d'infants. Mm-hmm. Això també va ser una mica de dir, ostres, que bé, no? Perquè serem els primers, però que maco també fer-ho. Mm-hmm. I el que hem fet ha sigut com una zona, com un racó de relax, mm-hmm, per ells. Hem ficat tot de coixins al terra, tot alfombretes toves al terra pels nens, llavors entrem en silenci, mm-hmm, els nens s'assenten, mm-hmm, amb tranquil·litat, els hi expliquem un conte relacionat amb l'església, amb la història de Jesús, mm-hmm, on tenen mm-hmm, ninots i tenen llibres, tenen contes i tenen cançons. Mm-hmm. Llavors els hi expliquem, doncs, tota la paraula de Déu, però jugant,
clar,
i amb cançons,
amb un mètode
i amb
que ells puguin assumir-ho, clar.
Clar, a la seva alçada, diguéssim.
I captar-ho i assimilar-lo i també poder-lo portar a la pràctica, entre, sí, cometes, no?
Llavors, els dijous, principalment és el dia que baixen a la capella, uh-huh, i llavors els hi cantem les cançons, els hi ensenyem, doncs, tot el que tenim de material i després es treballa a l'aula. Tenim un projecte, uh-huh, d'església a dintre de la llar d'infants, uh-huh, i on se segueix, igual que el projecte educatiu de les fitxes que nosaltres tenim, que marca la Generalitat, també.
Sí, sí, sí.
Llavors, és un suport, diguéssim, al suport de l'aula.
Uh-huh. Per tant, la identitat cristiana, això ha de ser sempre, ha, sí, de ser-hi sempre.
Sí, sí, sí.
Molt bé. Mira, hem exhaurit el temps. Jo et demanaria moltíssimes més coses, però ho hem de deixar aquí. Diana, em sap greu, eh?
No, no.
Estic encantada, m'ha encantat com ho has explicat, perquè és molt interessant. Tanta gent que ens escolta segurament ho coneixen, però d'altres no. Per tant,
molta gent no ho coneix.
Agraeixo moltíssim que ens ho hagis explicat tan a fons i tan bé. Diana Aguilar, directora de la Llar d'Infants Francesc Xavier, d'aquí de la Seu d'Urgell. Fins una altra ocasió. Moltíssimes gràcies. Bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
Entrem ja a la darrera secció del programa, preguntes que ens fem sobre, i ens acompanya mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell, al qui li volem fer primerament una salutació. Bona nit, mossèn Jaume.
Bona nit.
I ara una pregunta.
Endavant.
És necessari i urgent realment que hi hagi Càritas parroquials en els bisbats?
Jo diria que és molt urgent i ha de ser constitutiu, no?, de qualsevol Càritas diocesana. I per tant, doncs, jo ara miro una mica, potser sí que els grans bisbats sí que ho tenen això més definit per nombre de població i importància de parròquies, però en els bisbats petits, com pot ser el d'Urgell, el nostre, que és més rural, aquesta realitat sí que l'hem de potenciar. És a dir, sí que tenim una Càritas diocesana que és potent, que intenta arribar a tot arreu, sí que tenim uns centres de referència que fan una feina d'atensament, però jo sembla que considero, perquè forma part de la mateixa Constitució de l'Església, que hi hagi aquesta realitat d'acompanyar els pobres en la realitat de les parròquies. Les parròquies són alguna cosa més que els centres de referència o la mateixa diocesana. Diré més, la diocesana és Càritas diocesana perquè aglutina la realitat de les parroquials. I a vegades ens trobem que, bueno, doncs és veritat que tots anem enfeinats i que els preveres no els hi podem posar tanta o més feina, però sí que és d'aquells elements que hauríem de saber recuperar, de dir, bueno, doncs busca algú que ho pugui portar bé, que tu els hi fas costat, però jo em sembla que les parroquials donen sentit a la diocesana, com la diocesana dona sentit a aquesta confederació que forma part a nivell espanyol o a nivell universal amb la Càritas Internacional, no? És un tema potser difícil per això, perquè algú pot pensar que hi ha de posar recursos, no, has de posar la teva vocació, que és a dir, en el teu lloc que estàs tu atenent, si veus una necessitat, una mancança, no vol dir que l'hagis de resoldre tu. Tu l'has de veure, l'has de visualitzar i ho has de comunicar. Per què? Perquè la diocesana o el centre de referència o la parroquial més gran propera pugueu atendre. No és de calaix que diguem que en els petits poblets nostres de muntanya o d'aquells llocs una miqueta, diguem, perduts, diguem-ho així, doncs no puguem atendre'ls en primera persona. Això només ho pot aconseguir amb un desplegament d'unes parroquials ben acompanyades, ben ateses, però que puguin arribar a tot el territori. Jo diria que qualsevol bon mossèn hauria de tindre com a un dels objectius fer una bona catequesi, fer un bon acompanyament, fer unes bones eucaristies, però també fer una bona caritat.
Però això també comportaria una estructura, que a vegades no és fàcil
Però l'estructura està feta, la parròquia. És que no has de muntar res que no tinguis. La parròquia, que és un sentit, és un organisme viu obert, té pues, els lectors de la paraula, la catequesi, pues, té una altra branca molt bonica, molt necessària, on hi hem de posar el niu que s'hi puguin ajocar aquells que no en tenen, que és la caritat. No has de constituir res. Has d'acompanyar, com tantes coses acompanyem, això. I sempre sabent que no estàs sol, que és a dir, la tasca com de les delegacions és acompanyar aquestes realitats de la catequesi, de la litúrgia, també ho és. La tasca de Càritas és acompanyar les realitats parroquials. Jo diria que si no ho fem és perquè els preveres toquen massa tecles, però bueno, aquesta, perquè et surti l'escala musical, hi ha de ser en una parròquia, jo diria, hi hauria de ser. Ho diu l'Evangeli, no és res nou.
Per tant, el nostre bisbat, això s'està
jo d'aquí faria una crida, no? Sí, jo faria aquí una crida, si em permeteu, de perquè realment es puguin tornar, en tenim, però n'hauríem de tindre més. I sobretot dir als companys preveres que no estan sols, que la diocesana ha de fer l'acompanyament i posar els recursos que calguin perquè tu puguis atendre el millor possible els vulnerables que has d'ajudar. Com a parròquia, perquè és la tasca de qualsevol parròquia. Per tant, animar a que es constitueixin càrites parroquials arreu del territori, tant d'aquí com d'arreu.
Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies per aquesta resposta, mossèn Jaume Mayoral, delegat episcopal de Càritas d'Urgell. Bona nit.
A vosaltres i bona nit.
I per aquest dijous donem per acabat Església d'Urgell de la temporada 2020-2021. Ha estat un plaer haver-los pogut oferir cada setmana notícies i informació religiosa i cultural de la diòcesi d'Urgell. Que passin un bon estiu, bones vacances a tothom. Continuem cuidant-nos, sisplau. Salutacions de l'Àlex Alsina, el tècnic de control, i de Maria Marín, qui els parla, que ha presentat i dirigit el programa. A reveure, amics!